Info Setmanal. Presenta Jordi Pi.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, un Info Setmanal edició número 471 d'avui dijous 10 d'octubre de l'any 2019. L'Info Setmanal d'aquesta setmana l'ha fet l'equip amb Toni Miralles a la producció, en Marc Matesports. Tenim a Jordi Puy al control de so i qui els està parlant presentant el programa Jordi Pi. Anem a repassar els continguts de l'Info d'avui. Començarem parlant d'aquest ple extraordinari que celebrarà la sala de plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio a partir de les 7 de la tarda. En parlarem amb una entrevista a Pilar Castillejo i també sabrem les reaccions de l'oposició a aquestes noves ordenances que es presentaran i es portaran a votació al ple d'aquesta tarda. A continuació, parlarem del nou dispositiu de treball per a persones del col·lectiu LGTBI. Sentirem les declaracions de la regidora d'Ocupació, Meritxell Calé, i del regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez. Després repassarem amb Marc Mata l'actualitat esportiva i l'actualitat de Ripollet amb les revistes, la revista de Ripollet i Ripollet al dia. A continuació, la segona part d'aquest programa, parlarem de les festes del Pilar, que porten ja celebrant-se uns quants dies, i aquest cap de setmana arriben al punt àlgid. Aquest dissabte en parlarem amb José María Mur, secretari del Centre Aragonès de Ripollet, i per acabar parlarem amb Tamara Marín, l'escriptora ripolletenca, que hi va presentar a la biblioteca la seva cinquena novel·la, Despeínate. Comencem.
El 91.3, Info Setmanal.
Com ja hem comentat al sumari del programa, a les 7 de la tarda començarà el ple extraordinari de l'Ajuntament de Ripollet. En la sessió d'avui es porten a aprovació les noves ordenances fiscals per l'any 2020. Sentirem a continuació l'entrevista que vam poder enregistrar amb Pilar Castillejo, primera tinent d'alcalde i regidora d'Economia, que serà l'encarregada de presentar aquestes noves ordenances al ple d'aquesta tarda. Som en Pilar Castillejo, primera tinenta d'alcalde i regidora d'Economia, Persones, Serveis Municipals i Municipalització, que el ple que celebrarà a partir de les 7 de la tarda ens presentarà aquestes noves ordenances que avui es porten a votació al ple. Bona tarda, Pilar.
Hola, bona tarda.
Com ens definiria aquestes ordenances per l'any 2020?
Doncs jo crec que hem intentat impartir un caire social amb aquestes ordenances, perquè hem posat molt la visió en temes que ens permetessin fer un ús més just dels diners que recaptem com a ajuntament.
Quins canvis hi ha hagut? Perquè ens comentava abans que són bastant continuistes, no?
Bueno, bàsicament fa 4 anys que les portem treballant, per tant els canvis importants, bueno, n'hi ha molts canvis que hem anat fent al llarg d'aquest temps, i llavors el que anem fent és cada vegada anar introduint aquelles millores que puguem fer. O sigui, jo crec que introduïm canvis interessants amb aquestes ordenances, no les canviem de dalt a baix, perquè jo crec que això ja ho vam fer durant el mandat passat, fer els canvis més gruixuts que podíem fer, i n'hi ha alguns de previstos també durant aquest mandat.
Ens podria explicar una mica quins són aquests canvis previstos que hi ha?
Els que portem amb aquestes ordenances?
Sí.
Doncs mira, bàsicament, amb l'IBI introduïm dos canvis importants que van amb la línia de combatre, amb les eines que tenim als ajuntaments, que són poques, combatre la crisi d'habitatge que tenim al municipi. Hi ha problemes d'habitatges greus, fa molts anys que els anem arrossegant, però això no vol dir que els haguem solucionat. I els ajuntaments tenim molt poquetes eines per poder fer front amb aquesta crisi d'habitatge. Llavors, qualsevol eina que ens arribi, per petita que sigui, és benvinguda i nosaltres l'aplicarem. I en aquest sentit, doncs, en posem dues a l'impost de l'IBI. Una és una bonificació d'un 80% pels habitatges que formin part de la borsa de lloguer de l'Ajuntament. Una eina per fomentar el lloguer en aquells sectors de població que tenen dificultats per accedir a aquest mercat. I una segona és un tema que anem perseguint des de fa molt de temps, que per falta de regulació, doncs les maneres de posar-lo en marxa eren molt complicades, però que aquesta vegada, doncs, després de que des del Ministeri s'hagi establert un reglament que ens ho permeti, doncs per fi podem posar en marxa, i és gravar amb un 50% l'IBI dels habitatges buits. És una eina molt molt dirigida als grans tenidors, amb aquells que tenen un parc important d'habitatge retingut. Llavors els hi podrem gravar amb un 50% l'IBI, és el màxim que la llei permet, i l'aplicarem així, perquè posin tot aquest habitatge, tot aquest parc d'habitatge, que el treguin al mercat i el puguin llogar. És un reglament que defineix molt bé què és un habitatge buit i que defineix molt bé tots aquells usos que queden fora d'aquesta definició, no? Tots aquells usos particulars que fa que perquè tu t'hagis de moure per feina o per temes de dependència o per temes de salut no vegi afectat i el teu pis no es consideri buit en aquests casos, no? És, com ja dic, molt dirigit amb els grans tenidors. És un dels canvis importants que introduïm a l'IBI.
No sé si tenen previst o com més o menys calculat quan poden passar a recaptar de més amb aquest gravamen.
No, encara no, perquè el primer que s'ha de fer és establir aquest cens d'habitatges buits, establir-lo. I s'ha d'establir també signant primer un conveni amb la Generalitat perquè ja cedeixi el cens oficial d'habitatges buits i després aprovar-lo directament des del ple. Una vegada tinguem aquest cens, podrem saber de quan parlem. I com et dic, no es tracta tant d'una mesura recaptatòria, és quants diners aconseguirem amb això, sinó forçar els grans tenidors, forçar els bancs que tenen molts habitatges a que els treguin a mercat. Potser no són molt els diners que traiem, ja farem l'anàlisi, no? L'important és que totes les eines que tinguem per forçar-los a treure l'habitatge que tenen aturat es posi al mercat, es posin en ús aquestes eines.
Pel que fa al... Clar, això les ordenances són interessants pels ripolletens perquè al final defineixen quan han de pagar d'impostos. Uh-huh. Per un ripolletenc normal, per entendre'ns, no un gran tenidor, haurà de pagar més impostos, menys, si fa no fa quedarà igual...
Bueno, els impostos es mouen molt poc. És a dir, el tema d'impostos que... el que sí que, bueno, entenc que nosaltres amb l'IBI el congelem, sí que hi ha hagut aquesta nova ponència de valors cadastrals que ha fet el Ministeri i que afecta els valors cadastrals dels nostres edificis, i això té conseqüències, però en aquest sentit depèn molt perquè hi ha valors cadastrals que pugen, valors cadastrals que baixen, i jo crec que una vegada passi el primer any, que és el que es produirà aquesta estabilització, doncs podrem fer una anàlisi més global de com queda això en general als veïns. Els impostos en general, no? O sigui, després... amb taxes i preus públics la variació és molt petita en general.
No sé si tenen una comparativa feta o estudiada de respecte a què paga un ripolletengui i què paga gent d'altres municipis de mateixa mida o de la mateixa zona.
El que tenim estudis fets és respecte als diners que recaptem com a ajuntament i podem dedicar a cada un dels ripolletengs, a cada un dels veïns i veïnes, tant sigui a través d'impostos, de subvencions o en general, no? O sigui, i el que sí que veiem és que estem bastant per sota de la resta de municipis. Els diners que tenim com a ajuntament per habitant, no? El pressupost general és molt baix, vale? Per cada un dels habitants. Si comparem amb pobles veïns com Montcada, com Barberà, el resultant és que els diners que destinem per habitant, que tenim com a pressupost municipal, és molt baix. Una cosa que ens indica que la nostra línia pel que fa a la recaptació no pot anar a la baixa, perquè bueno, si hem de donar serveis com els pobles veïns, hem de poder recaptar a un nivell similar, no? Nosaltres durant aquests anys hem incrementat de manera important les subvencions que rebem d'altres ajuntaments, d'altres administracions, en sigui de Diputació, de Generalitat, de l'àrea metropolitana, hem incrementat amb molt aquestes subvencions, però tot i això continuem per sota, no tant en subvencions sinó en pressupost global, no? De manera que això sí que ens indica que el que no podem fer és reduir despeses al mínim, i més quan les peticions en general són de volem millors serveis, no? I volem serveis doncs més potents, volem més neteja als carrers perquè veiem que la que tenim és insuficient. Si volem millors serveis i més potents, volem millorar amb les prestacions que donem com a ajuntament, per força hem de tenir diners per poder pagar aquests millors serveis.
Un dels canvis que hi ha aquesta legislatura, que de fet ja ha començat, avui també es tractarà al ple, és la supressió dels patronats municipals. No sé si aquestes noves ordenances, com hi pot afectar aquesta supressió dels patronats?
La supressió dels patronats en realitat no afecta el preu públic, econòmicament no afecta als ajuntaments perquè el pressupost continua sent el mateix. Sí que és cert que modifiquem el preu públic de la taxa dels serveis esportius, la modifiquem, perquè pel fet d'integrar-la el que fem és poder posar en marxa també el que es diu la via executiva, que és quan, si es produeixen impagaments, poder perseguir aquests impagaments. Fins ara això no estava incorporat amb la taxa dels serveis esportius i nosaltres ara això ho posem en marxa. En el moment que posem en marxa, quan sigui necessari, la via executiva requereix que aquesta taxa doncs, passi totes, no, totes les línies de tall de l'administració. I fins ara aquesta taxa contenia una discriminació tributària molt clara, i és que no seguíem el principi d'igualtat perquè feia a l'origen de les persones que venien aquí. Discriminàvem entre persones empadronades a Ripollet i persones no empadronades. Aquesta discriminació no és permesa, i llavors el que hem fet és eliminar aquesta discriminació, que abans hi havia una diferència de preus entre locals i no locals. Com que havíem de modificar aquesta taxa, el que hem fet és donar-li una volta bastant més gran, que no només eliminar aquesta diferència directament, sinó que llavors hem dit, bueno, doncs anem a construir aquesta taxa amb la visió del servei que volem donar. Llavors, bueno, l'hem simplificada perquè hi havia moltes coses aquí que en realitat ja no s'utilitzaven, i el que hem fet és donar prioritat sempre, primar l'abonat. Amb tots aquells serveis que s'estan donant, doncs primem que sigui l'abonat o entitats, de manera que els abonaments tenen preferència davant altres coses, i hem eliminat coses per aquí. Hem eliminat coses que ja no s'estaven utilitzant. O abonaments que es feien, o bonos especials que es feien quan la persona no estava abonada. Tot això ho hem eliminat perquè veiem que hi ha espais dels equipaments esportius que estan molt massificats, i el que volem és que potencialment qui més l'utilitzi siguin les persones abonades. Doncs en aquest sentit potenciem l'abonat en discriminació amb l'altre. I en equiparar els preus entre locals i no locals, hem fet una mitja entre aquests preus, de manera que no sempre, o sigui, hi ha casos que no hem fet aquesta mitja. Per exemple, per les escoles i institut mantenim els preus com els teníem fins ara, però amb els abonaments hem fet una mitja entre local i no local, i això significa un increment en alguns casos. El que volem dir és, d'una banda, que aquest increment continuem mantenint un dels preus més baixos de tota la província. Repassem alguns, si voleu, de com són els preus que tenim als serveis esportius, i veureu que continuem tenint preus supereconòmics, encara que s'hagi produït aquest petit increment. Que el que no podem fer, com hem dit abans, és baixar preus a tothom. Bueno, doncs mira, fem línia tarifa plana i baixem preus, perquè el que ens estan demanant són serveis millors, no? Ens estan demanant, fem un gimnàs nou, incrementem la neteja del poliesportiu. Doncs si volem fer això no podem fer-ho pagant menys. I com et deia, els preus realment continuen sent preus molt assequibles per tothom. Per exemple, l'abonament familiar, en el que et permet entrar a la piscina coberta, a la descoberta, a la pista de tennis, a la pista poliesportiva, al boulder, al gimnàs, a la pista d'atletisme. Tots aquests serveis amb un abonament mensual que ens costa 31,65 euros mensuals. La pujada és de 3 euros per tota la família. O sigui, una família que estigui composada per 5 membres, per 6 membres, són 3 euros la pujada mensual repartida entre tots els membres. I continuem tenint preus molt baixos, perquè per 31 euros tota la família pot accedir a tots aquests serveis. I aquí hem fet també un canvi, i és que abans, amb els fills entre 18 i 25 anys, per poder formar part del bono familiar havies de demostrar que no tenies ingressos, i ara això ho hem tret. Si entren els fills fins a 20 anys, independentment dels ingressos o no. El que vull dir és que sí que és cert, perquè és una mica la polèmica que jo crec que s'ha volgut crear perquè s'han apujat els preus, però si els preus els hem apujat 3 euros amb l'abonament familiar per tota la família, realment són ganes de fer polèmica amb un tema que no ho té.
Vostès ara, aquesta legislatura, tenen una majoria molt més còmoda que la legislatura anterior, però tot i això no tenen la majoria absoluta, necessiten el suport d'algun partit o bé l'abstenció d'algun partit amb més d'un regidor per poder aprovar aquestes ordenances. No sé si han negociat amb algun dels partits de l'oposició, si tenen la confiança de que podran aprovar aquesta tarda aquestes noves ordenances.
Doncs nosaltres, és veritat que tenim una majoria més còmoda, però sempre ho hem dit, no? Negociar, parlar, arribar a acords forma part del nostre tarannà i de la nostra manera de fer. Nosaltres no volem imposar un criteri, sinó que volem que hi hagi una majoria que estigui d'acord amb això. Per tant, hem fet reunions i contactes amb diversos grups de l'oposició i entenem que si presentem aquestes ordenances és perquè tenim prou consens per poder-les tirar endavant. Com et dic, presentem canvis, no només aquest, jo que presentem també, per exemple, facilitats per treure l'amiant dels habitatges particulars amb bonificacions a l'ICIO. Presentem mesures per desincentivar la ludopatia, per exemple, incrementant l'epígraf de les activitats destinat a salons de joc. Eliminem el preu públic del cafetí perquè creiem que ha de ser un servei socioeducatiu adreçat a adolescents i no s'ha de pagar per aquest, igual que no es paga per la placeta que va adreçat a infants. O sigui, presentem en general un conjunt de mesures, com et deia al principi, socials, que fa que tinguem uns preus públics més justos i, per tant, amb un recolzament ampli per part, crec jo, d'una part important del ple d'aquest Ajuntament. Que podem agafar el tema d'esports com un lloc on t'agafant-se per poder fer crítica, però que en realitat el que estem fent és eliminar una discriminació, una desigualtat que teníem i que no tenia sentit que hi fossin.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar Castillejo, que és primera tinenta d'alcalde i regidora d'Economia, Persones, Serveis Municipals i Municipalització, per ser amb nosaltres aquesta edició reduïda de l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La sentim a partir de les 7 de la tarda en aquest ple municipal sobre les ordenances, aquest ple extraordinari, també en directe per Ripollet Ràdio.
Perfecte, moltes gràcies i salutacions als oients.
Pel que fa a l'oposició, el Partit dels Socialistes ha anunciat que avui s'abstindrà si el govern es compromet amb una moció a rebaixar les taxes perquè no s'apugi l'IBI als ripolletens i compensar així l'increment dels valors cadastrals. En cas que no hi hagi aquest compromís, el PSC votarà en contra.
El que volem és que hi hagi un compromís per part del govern de que tot el que es pugui pels valors cadastrals ho rebaixin via tassa. S'ha fet una revalorització del valor cadastral. En la mateixa mesura s'haurien de rebaixar la tassa perquè la pujada en cap cas superi l'IPC. Aquest punt d'acord i aquesta moció ho té ara mateix el govern de decidir sobre la taula, nosaltres li hem enviat, i si el govern ens diu abans de dijous que aprovarà aquesta moció al ple d'octubre, nosaltres ens abstindrem a les ordenances que presenten aquest dijous. Si per altra banda ens diu que no ho poden aprovar, que no volen agafar aquest compromís, nosaltres, òbviament, votarem en contra de les ordenances.
Pel que fa a Ciutadans, Josep Gavarra va anunciar el vot contrari a les noves ordenances aquest dilluns en una compareixença de premsa. Argumenta el rebuig en l'increment dels valors cadastrals i l'augment en les tarifes en esports.
El govern s'aprofita una magnífica ocasió per tal d'introduir mesures perquè aquest impacte no fos tan gran. Ens vendrà la imatge de que es congelen les taxes i els impostos, però no serà així. Els ciutadans veurem com ens pugen, doncs, no només a l'IBI, sinó que afecta el valor catastral. Aquells que ens dediquem a això ho sabem, amb molts altres impostos, com és l'impost de transmissions patrimonials, l'impost de successions, les plusvàlues per aquell que ven un pis o una casa, un immoble, o fins i tot el que el compra, no? Ens afecta a tota la vida i a tota la fiscalitat dels ciutadans de Ripollet. Sabem que la gent serà conscient plenament d'aquest tema quan comenci a rebre els rebuts i quan passin uns anys, perquè es farà gradualment. Però no estem d'acord. Això el govern no ho portava en el seu programa.
Des de l'info setmanal hem intentat comptar també amb les valoracions de les altres dues forces del ple, Esquerra Republicana i Som Ripollet, però no ens ha estat possible tenir la valoració dels seus regidors. Canviem ara de tema perquè el passat divendres es va presentar el dispositiu Mercat de Treball Especialitat LGTBI, un projecte que pretén acompanyar totes aquelles persones del col·lectiu LGTBI que ho necessitin en el mercat de treball. Aquesta iniciativa, que neix arran del Pla Local LGTBI i les mancances detectades en l'àrea d'ocupació, especialment amb les persones dins el col·lectiu trans, pretén treballar tant amb les empreses com amb els mateixos treballadors. Aquest projecte s'ha treballat transversalment entre les regidories de polítiques LGTBI i d'ocupació. Aquest pla consta de tres fases diferents, tal com va explicar la regidora d'ocupació, Meritxell Calé.
Una que és la diagnosi de la realitat, no? Conèixer una mica i fer una enquesta tant a empreses com a entitats, com al col·lectiu LGTBI. Després les sessions d'orientació laboral, amb individuals i amb grups, per ajudar-los una mica amb estratègies de recerca de feina. I la tercera línia serien les accions formatives, tant a les empreses com al personal tècnic de la casa, no? I del col·lectiu LGTBI. O sigui, a una banda de LGTBI, formació en el col·lectiu i formació a empreses i al personal tècnic de l'Ajuntament. Ara, en el punt al que estem ara és en el de diagnosi, val? Que estem treballant tot el tema de les enquestes que farem a empreses i a la nostra mateixa entitat municipal i als focus groups, i ja estem desenvolupant també l'orientació laboral individual, no? I desenvolupant tot el tema de les accions formatives.
Segons el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, la clau d'aquest projecte està en la transversalitat entre els diferents departaments de l'Ajuntament. Això ha fet que Ripollet hagi pogut ser una ciutat pionera.
S'atendrà a qualsevol persona, no només de la ciutat, sinó de tota la província de Barcelona. Creiem que això també és molt important, perquè d'alguna manera Ripollet hem donat una miqueta pionera en aquest tema, i també creiem que pot ser, doncs, volem que sigui un efecte dominó i que la resta de municipis es puguin sumar a una iniciativa com aquesta, no? Jo crec que això ho ha pogut fer Ripollet, ho pot fer qualsevol municipi, crec que Barcelona sí que treballa molt en aquesta línia, però creiem que els municipis tenen que donar un pas fer i poder implementar, doncs, a aquest tipus de projectes, no? que comencem a fer ara aquí. També remarcar que la regidoria de polítiques LGTBI, com també la de feminismes, hem de treballar de manera molt transversal totes les àrees de la casa. Jo crec que és el millor exemple, no? O sigui, que és la manera de treballar.
Les persones interessades en aquest dispositiu poden contactar amb el Patronat Municipal d'Ocupació, bé presencialment, per telèfon al número 93 580 76 42 o per correu electrònic a ayuste@ripollet.cat. També s'hi pot contactar a través de les xarxes socials amb l'usuari Ripollet Ocupa.
El 91.3, Info Setmanal.
Una temporada més, arriba la informació esportiva a l'Info Setmanal, i un cop més amb el nostre company Marc Mata. Molt bona tarda, Marc, i benvingut una temporada més a l'Info Setmanal.
Bona tarda, Jordi.
Ara fa setmanes que han començat les lligues, fem un repàs de les jornades ja disputades. Comencem amb futbol i comencem amb segona catalana, perquè el Ripollet aconseguia una nova victòria a casa guanyant el Gironella per 1-0.
Doncs sí, el gol ripolletenc va trigar en arribar, no va ser fins a 6 minuts abans del final, però en el minut 84 Marc Montejo va ser l'encarregat i va permetre trencar la igualtat en el marcador. Aquesta victòria permet als homes de José Miguel Astacio pujar a la segona posició amb 12 punts, a un menys que el Cantrias. Els ripolletencs porten fins ara un bon inici de Lliga, la qual van iniciar el passat 8 de setembre amb una victòria a casa davant el Sant Julià de Vilatorrada. Des d'aleshores l'equip ha guanyat 4 partits i ha empatat 1. Aquest cap de setmana l'equip viatjarà diumenge al matí al camp de la Torreta, el darrer classificat, un rival que fins al moment ha perdut 4 partits i ha empatat 1. Pel que fa a tercera catalana, la penya deportiva Pajaril perd per la mínima davant el Mirasol Bacó per 1-2. Els santcugatencs es van avançar en el marcador a la primera part del partit, però a 10 minuts del final Mamadou havia ficat el gol de l'empat a 1. Quan semblava que ja s'havia sentenciat el maig i que acabaria amb un empat a 1, els de Sant Cugat van fer l'1-2. Aquest cap de setmana els ripolletencs visitaran Sabadell per disputar a 2:15 del matí el partit contra el Llano Sabadell. Pel que fa a quarta catalana, l'escola de futbol va ser Ripollet guanya al camp de la Sabadellenca per 0-1, gràcies al gol d'Òscar Caravaca, un gol que va ser important i que dona 3 punts a l'equip local, uns punts que situa l'equip a la quarta posició, a un lloc per sobre del Camp Mas. Aquest cap de setmana l'equip s'enfrontarà diumenge a les 12 a l'Industrial davant el Rubí, i pel que fa al Camp Mas, l'equip perd davant el Sant Quirze per 3-2. Àlex Mata va obrir el marcador a favor dels grocs, però el Sant Quirze, amb 3 gols, va donar la volta al marcador. El segon gol del Camp Mas va ser de Rubén Martínez al minut 80. Aquest cap de setmana els ripolletencs rebran dissabte a les 6 de la tarda en el municipal a la Farxa.
Ara passem al futbol sala. L'equip masculí perd per la mínima 6-5 al camp de la Barceloneta i el femení empata a 2 gols al Joan Creus davant la Concòrdia.
Pel que fa al masculí, els homes de Sergio Oruc tornen un cop més a perdre per la mínima, els ripolletencs amb gols a favor per estar a la part mitja alta de la classificació. Només han pogut sumar un punt. Aquest cap de setmana rebran dissabte a 6:45 de la tarda al Mar Dènia. Aquest partit es disputarà en el pavelló Joan Creus pels aficionats del Ripollet, conegut com la Bombonera. I pel que fa al femení, les ripolletenques sumen un punt important a casa, el quart de la temporada, després de guanyar el primer partit en el Joan Creus davant el Mataró. Amb aquest punt sumat, aquest cap de setmana permet a l'equip pujar a la 8a posició. Aquest proper cap de setmana les noies d'Iñaki Forcén viatjaran al País Valencià per enfrontar-se diumenge a 1:45 al camp de l'Hispànic València Esports.
Pel que fa al bàsquet, el masculí perd el Berneda davant el Club Artés per 74-88 i el femení perd el camp del Mollet per 56-47.
Sí, els homes de David Igualada van caure diumenge en el seu debut en el Berneda davant el Club Artés. L'Artés va controlar el maig des de finals del primer quart, malgrat el bon joc local i els 27 punts de Roger Vilanova i els 20 d'Antonio Quirós. Els ripollatencs arribaven al Francesc Berneda amb la victòria aconseguida la jornada anterior a Tàrrega per 72-90 i amb unes magnífiques cartes de presentació, especialment a nivell ofensiu. Aquest proper cap de setmana l'equip es desplaçarà a Cerdanyola i serà dissabte a 8:15 del vespre. Pel que fa al femení, el darrer quart va condemnar a les ripollatenques, les quals havien manat els 3 quarts anteriors. Diumenge a les 11, les blaves rebran en el Francesc Berneda Alcaldes.
Pel que fa a l'handbol, els 3 sèniors de l'handbol ja han estrenat la Lliga aquest cap de setmana i, com a novetat, el Club Handbol Joventut Ripollet estrena un equip sènior femení.
Així és, pel que fa al Club Handbol Ripollet, ha estrenat la temporada amb victòria guanyant a casa i es va veure les cares amb el Club Handbol Tarragona per 27-20. Un partit on els ripolletencs no es varen posar per davant en el marcador fins a la segona part. Així valorava el partit davant els micròfons de Ripollet Ràdio Sergio Criado, capità de l'equip.
La veritat és que molt content, encara que la primera part ens ha fet un parcial de 0-4, només començar, i final de la primera part, la veritat és que hem quedat un i després ens hem superat bé amb el nostre joc i al final content, hem sortit del bucle i seguirem lluitant.
Aquest proper cap de setmana l'equip viatjarà diumenge a Sant Boi. Pel que fa al Club Handbol Joventut Ripollet, l'equip masculí guanya per la mínima 17-18 davant el Cerdanyola. El proper partit serà aquest proper diumenge a casa, al pavelló Joan Creus, davant del Vic. Pel que fa a les noies, van debutar al camp del Torró de Gramunt i no van poder sumar en el primer partit oficial. Van perdre per 28-9. El proper partit serà diumenge a casa davant el Cerdanyola.
Pel que fa a l'hoquei, el Ripollet guanya el Riudoms per 2-5.
Els ripolletens van sortir forts i ja en el primer temps van anar per davant. Ara l'equip és segon amb 10 punts en 4 jornades i divendres es desplaçarà a Andorra, on jugarà a 9:45 del vespre.
I acabem, Marc, amb un acte que es disputarà aquest dissabte a Ripollet.
Doncs sí, per primera vegada Ripollet acollirà el primer Open de Petanca, un esdeveniment que organitza el Club de Petanca de Ripollet i que comptarà amb molt nivell de participació, on participaran esportistes que han estat mundialistes, com també campions d'Espanya o Catalunya en aquest esport. Aquest esdeveniment serà dissabte 12 d'octubre a les 9 del matí a les pistes CP Unión Ripollet, situades al Parc Primer de Maig amb el carrer Tamarit 118-126. Les inscripcions a aquest esdeveniment tenen un cost de 60 euros i es podran realitzar el mateix dia, el mateix dissabte, a 9:15 del matí.
Moltes gràcies, Marc. Aniràs a veure la petanca, a participar-hi?
A participar-hi, no sé, a cobrir-ho ja segurament que sí. Anirem a veure... Ens passarem, no?, una estona
una
per allà.
Una competició interessant, realment. Està bé també que puguem acollir a Ripollet competicions d'aquest nivell. Moltes gràcies, Marc. Aquesta primera setmana que has pogut venir aquí, que t'hem pogut tenir aquí l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Gràcies, que vagi bé.
I nosaltres tornem de seguida.
El 91.3, info setmanal.
Sí.
Seguim aquí a l'info setmanal de Ripollet Ràdio i ara mateix és el moment de parlar amb les revistes d'aquí, els mitjans aquí de Ripollet, amb la Judit Josa de Ripollet al dia i amb en David Ruat de la revista de Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vinga, comencem per tu, Judit. Què ens porta aquesta setmana el Ripollet al dia?
Bueno, obrim doncs amb una imatge que ens agrada molt a nosaltres, força impactant, de l'escape park del Parc dels Pinetons, i una mica amb un reportatge doncs, del que va passar a la primera jornada que es van organitzar activitats dirigides, que està bé, bueno, he de dir, molt guai de veure.
Unes fotos espectaculars d'aquest nou skate park que es va poder estrenar, vam poder veure, no era una inauguració, era un primer esdeveniment i que va anar tot molt bé. També porteu el tema d'aquest ple que hi haurà a continuació, no?, amb aquesta roda de premsa que va fer Ciutadans a principis de setmana.
Exacte, sí, recollim ja l'anunci del que votaria desfavorablement a les ordenances fiscals i una mica, doncs, els arguments, no? Primer que tot perquè no en compta també per la negociació, a diferència de l'anterior legislatura, el govern amb Esquerra Republicana suma força, bueno, la majoria suficient per tirar temes endavant, i a banda d'això, doncs, l'argumentació de Ciutadans estava basada, fonamentada, amb la revisió cadastral que estan fent a Ripollet i que causa força, bueno, no sé si preocupació, diguem-ne.
I també porteu un tema que és aquesta maleta lila que ha estrenat la biblioteca amb el suport de l'Ajuntament de cara als centres educatius de Ripollet, no?, per poder, doncs, això, sí, ensenyar altres models de família, de maneres de fer en la literatura també infantil.
Correcte, jo crec que el que és la política és de gènere i tota la manera en què hem anat canviant molt, molt, molt ràpidament com a societat la nostra manera de pensar i d'abordar aquests temes, doncs, bueno, cada cop les polítiques de gènere formen part ja no de l'agenda política, que és el que anava a dir, sinó de la nostra quotidianitat. Que hi hagi sinergies entre el que és educació, biblioteca, escoles, instituts, doncs ens sembla sempre positiu, és algo que sempre descartem quan hi ha col·laboracions.
I vosaltres a la portada portàveu això d'aquesta estrena que es va fer de l'Skate Park, i la revista de Ripollet, David, també porteu una foto del diumenge i és una foto d'aquesta nova figura dels gegants, aquest drac màgic.
Sí, hem optat. Nosaltres hem fet portada de Skate Park a l'estiu, si no recordo malament, amb motiu de la inauguració, bueno, inauguració no, però de la obertura, com a mínim, de que es comencés a utilitzar ja aquesta instal·lació als Pinetons. Llavors hem optat per donar a conèixer aquesta nova figura, obra també de l'artista Ramon Almedes, com la resta del bestiari ripolletenc, que es va estrenar doncs, el divendres i que ja va sortir als carrers amb motiu de la trobada dels gegants.
Nosaltres ja vam poder parlar amb gent de gegants i de grallers la setmana passada, vam presentar aquesta nova figura el divendres, el diumenge va sortir al carrer. Com va anar l'acollida d'aquesta nova figura?
Bé, perquè vam poder veure agrada, no? Perquè la veritat és que està molt ben feta i és molt atractiva, i a banda, doncs, amb la mida que té, doncs, la idea és que la puguin fer ballar la canalla, i per tant, doncs, segurament serà un d'aquells símbols, una d'aquelles figures que agradarà, no? I que quedarà a la memòria de la gent.
Comentàvem que el Ripollet al dia duia el tema d'aquesta maleta lila de la biblioteca. Vosaltres també porteu tema de feminismes amb aquest nou acte del Comitè de Dones, no? L'acte que van fer el dia 8 d'octubre, aquesta campanya als bars. Com els va anar aquella jornada?
Sí, seguint una mica la línia del que deia la Judit, no? Que aquestes polítiques, doncs, cada cop estan més en el dia a dia de la gent, no? Recollim el tema de la maleta lila, recollim el tema de l'expo que ha fet a Focer també, i expliquem aquest acte del Comitè de Dones que volen implicar, doncs, no només els comerciants, sinó també a bars i restaurants, per tal de fer més extensiu aquests espais lliures de violència, com elles els hi diuen, i que bé, és una iniciativa que van començar a tirar endavant dimarts, però que de ben segur tindrà recorregut.
Molt bé. Quins temes més podem trobar a la revista aquesta setmana?
Bé, expliquem la proposta que el govern farà de renovació d'ordenances o d'actualització d'ordenances al ple d'aquesta tarda, amb aquesta congelació de l'IBI, també l'augment d'alguns preus. A banda d'això, doncs, l'estrena de l'11è curs de l'aula, que va venir la periodista Rosa Maria Calaf, i que va ser força interessant la sessió, la seva xerrada, i també doncs, les introduccions que va haver d'inici de curs, no? Una mica com consolidant aquest projecte cultural que arriba a, que ja compleix més de 10 anys, no? Que no és poca cosa, hi ha 180 socis, que són xifres que cal tenir en compte i valorar. I a banda d'això, jo destacaria, per una banda, l'entrevista que fem a la presidenta de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, la Laura Dolcet, que parla dels objectius que té l'entitat ara anant endavant. Vam fer la presentació de temporada també divendres passat, i als esports un article sobre equips que estan sorgint de futbol, que són les mares dels nens que van a jugar, no? Que han decidit, doncs, com diu el titular, calçar-se les botes i fer-se protagonistes també al camp de futbol.
Una molt bona iniciativa. Moltes gràcies, David Rua, de la revista de Ripollet, per ser amb nosaltres una setmana més aquí a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Moltes gràcies també a tu, Judit Josa, del Ripollet al Dia, aquestes revistes que podreu trobar com cada setmana per tot Ripollet. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El 91.3, Info Setmanal.
I ha arribat el moment de parlar de les festes del Pilar, unes festes provenents d'Aragó, però que aquí a Ripollet també se celebren amb el seu dia gran, que serà aquest dissabte, aquest 12 d'octubre, dia del Pilar, i en parlarem amb en José María Amor, que és el secretari del Centre Aragonès. Molt bona tarda, José María.
Bona tarda,
un dia més, perquè ahir va ser aquí als nostres micròfons amb els companys a Los Tres Tenores de La Nota.
Sí.
Mira, quines activitats ens teniu preparades? Sobretot per aquest cap de setmana, per aquest dissabte del Pilar.
El dissabte és el dia grande, és quan la gent més acude al centre, i com cada any, a les 8:30 tiramos un chupinazo para que la gent vaya entrando ya en materia. A las 9:30 empiezan a venir los socios al centro, se concentran, nos vamos concentrados todos allí. A las 10 hacemos una traca de 30 metros en honor a la Virgen del Pilar. Y sobre las 10:30, 11:15, hacemos la procesión con el grupo de jotas y la gente que quiera acompañarnos por las calles de Ripollet hasta la iglesia. Llegamos a la iglesia sobre las 12 o así, y a las 12:15 hacemos la ofrenda floral. A partir de que se ha acabado la ofrenda floral, se hace la misa aragonesa, que es con el, canta la misa el grupo de jotas. Cuando acaba la misa, vamos al centro, hacemos un pequeño piscolabis allí, invitamos a las autoridades, asociaciones y socios y simpatizantes de Ripollet y gente que viene de fuera. Este año vienen de Mollet un diputado de la Generalitat, del PDeCAT, nos ha dicho que vendría, será bien recibido. Y a partir de que se acaba el convite, ese pequeño que hacemos el piscolabis, tenemos una comida de hermandad en un restaurante de aquí de Ripollet, que este año me parece que estamos apuntados 60.
De unido.
Y luego a las 6 de la tarde, el Festival de Jotas con el grupo Singlar. En algunos sitios está anunciado el grupo Santa Leticia de Ayerbe, pero nos llamaron a mitad de septiembre diciendo que no podían venir, que se nos rompía la guitarra totalmente.
Però ho ha pogut arreglar i portar un altre grup.
Ho ha pogut arreglar perquè el mateix grup nos ha donat un telèfon d'un grup de Zaragoza que se llama Singlar, i nos dijeron que no nos preocupáramos, que ellos venían. Y en eso hemos estado.
La gent que vulgui participar d'aquestes activitats, on us pot trobar?
A ver, nos pueden encontrar en el carrer número 20. Normalmente todo el mundo nos conoce porque llevamos en Ripollet 23 años. Y luego para el Festival de Jotas, es en el Teatro Auditori, y a partir de las 5 se abrirán las taquillas porque aún quedan entradas para la gente que quiera ver el Festival de Jotas.
Parlem de que el Dia del Pilar és aquest dissabte, és el dia gran, és com feu més activitats.
Clar.
Però vosaltres ja porteu uns quants dies a festa, que Ripollet.
Nosotros comenzamos el día 28, que es cuando empezamos las fiestas, que es con el pregón, que este año lo hicieron los tres tenores de aquí de Radio Ripollet, un pregón fantástico. Después
però
hizo...
em sembla, perdona que talli, però em sembla que no van ser els tres tenores, bueno, que van ser dos i mig.
Había dos de cuerpo presente y uno en plan maniquí, porque el Ramón Argenté no podía venir porque tenía, como está con el liado con el tenis taula, pues no podía venir. Y entonces pues hicimos ocurrencias del Ángel Esteve. Hizo un maniquí, hizo una foto de su cara y ahí estuvo él presente en el pregón. Después del pregón hacemos un maracatón con vino, que es también típico de Aragón, y después se hizo una cena en el centro también, para el que se quisiera quedar a cenar.
O sigui, porteu molts dies amb activitats tant culturals com també molt gastronòmiques.
Sí, sí, porque hemos hecho 4 almuerzos, 3 o 4 almuerzos, luego hemos hecho juegos autóctonos, que son el guiñote, que es un juego de cartas, el dominó, los dardos, y luego el último domingo, que fue, hicimos el juego de birlos, que es típico de Teruel, en concreto de Mora de Rubielos, y el lanzamiento de Alpargata.
Això ha de ser divertit de veure, eh?
És molt divertit, és molt divertit. La gente que passava por allí se quedava parando a ver qué pasaba.
Però això del lanzamiento de Alpargata, que és que cadascú llença la seva,
no,
o n'hi ha
no,
una...
No, hay una Alpargata que es típica de allí d'Aragón, y entonces te tienes que agachar,
¿sí?
Y por debajo de las piernas las tienes que tirar para adelante. O sea, ostras, te tiene que pasar por la cabeza, y el que más lejos llega, pues es el... Hubo uno que hizo 2 pasos, otro que hizo 1 paso y otro que hizo 1 pie. O sea, evidentemente el que hizo los 3 pasos fue el que ganó. Pero es muy divertido, es muy divertido.
Es muy divertido, os heu estat passant molt bé, claro, passareu molt bé també aquest cap de setmana,
sí,
que fa totes aquestes activitats el dissabte, amb la gran activitat, a part de la processó, el xupinasso al matí, aquest festival de jotes al Teatre Auditori a les 6.
Sí, sí, a les 6.
Pero también diumenge feu un final de festa,
sí,
¿no?
Sí, el domingo hacemos un final de fiesta, hacemos una chocolatada con melindros.
Per acabar en família tots junts.
De raonar aquello de las fiestas del Pilar.
Abans em comentaves fora d'antena que el Centre Aragonès porteu ja molts anys funcionant.
23 anys.
Gairebé 25 anys. Què feu durant l'any?
Bueno, pues hacemos comidas de hermandad, hacemos concursos, hacemos noches culturales. No paramos. Vamos haciendo cosas. Tenemos preparado, cada año preparamos un programa durante todo el año y vamos realizándolo. Luego tenemos también el aniversario, que es en noviembre. En San Jordi hacemos nuestro San Jorge, que es el patrón de Aragón. Nos ponemos una paradeta aquí en la Rambla con la feria de San Jordi, que vendemos productos de Aragón y repartimos publicidad y propaganda de Aragón, tanto cultural como de otros temas, y ahí vamos haciendo. No paramos.
Abans em comentaves que tenia un cens de fa uns anys els aragonesos que hi ha a Ripollet.
Sí, fa anys, cuando se formó el Centro Aragonés, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento y les pedimos a ver si nos podían dar un censo de aragoneses en Ripollet. Y creo recordar que estaba sobre los 420, 430 aragoneses aquí en Ripollet. Ahora no sabemos el censo que habrá, pero bueno, nosotros nos estamos moviendo desde el inicio entre 100, 105 socios del centro que hay ahora actualmente en el Centro Aragonés. Que, por cierto, hay muchos aragoneses aquí en Ripollet que no son socios, y yo les llamaría a que se integraran en la sociedad, en la asociación, y fueran socios. Porque ahora mismo del censo del Centro Aragonés, el 60 o el 70% no son aragoneses, son de otras comunidades de España.
Molt bé, doncs moltes gràcies, José María Mur, secretari d'aquest Centre Aragonès. Convidem també tots aquests aragonesos o persones interessades en la cultura d'Aragó que s'hi apuntin, i nosaltres tornem de seguida amb una entrevista sobre literatura amb Tamara Marín, aquesta escriptora ripolletenca.
El 91.3, Info Setmanal.
Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
Els divendres a les 8 del vespre a Ripollet Ràdio.
Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
800 años, millones de peregrinos, simbolismo, fe, leyendas, historia, patrimonio. El Camino de Santiago en Ripollet Ràdio. Cada segundo miércoles de mes, de 8 a 9 de la tarde, la Asociación Camino Ancestral de Santiago presenta El Camino, programa que dirige y presenta Santiago Guerrero.
Al 91.3, Info Setmanal.
Tenim ara aquí amb nosaltres, ja l'havíem anunciada, la Tamara Marín, una vegada més. No és la primera vegada que ve aquest Info, estic convençudíssim que no serà l'última, perquè ahir la tarda a la biblioteca va presentar la seva última novel·la, que porta a la venda pocs dies, que és Despeinate. Molt bona tarda, Tamara.
Bona tarda.
De què va aquesta novel·la? De què va aquest Despeinate?
Bueno, Despeínate és una novel·la que tracta de les diferències, no? Principalment dels prejudicis que tenen la gent en una aparença d'una persona i la diferència d'edat entre els protagonistes.
És una novel·la romàntica, també, com les quatre anteriors, un gènere en el que suposo que et sents bastant còmode.
Sí, sí, estic allà, genial.
I tenim aquests dos protagonistes, la Eli i el Max, que, com bé deies, dues persones de diferent edat, de diferent mentalitat. Ha sigut fàcil o difícil intentar parlar d'aquests conflictes per aquestes diferències?
Pues el personatge d'ella ha sigut molt fàcil, no? I vaig dir ahir que no, que té molta part meva, llavors ha sigut molt fàcil. Ella ha sigut el que m'ha costat una mica més, perquè m'ha costat ficar-me a la pell d'una persona que té aquesta manera de pensar, no? D'actuar. Llavors ell sí que m'ha costat una mica més.
L'Eli la defineixes sobretot... És molt clara la imatge d'ella. Si algú veu la portada del llibre ja es veu. És una noia jove, una noia que a més va tatuada, té algun piercing, alguna arracada. A tu també et veiem tatuada. Has dit que també portes bastantes arracades. Has dit que tenia parts de tu. Què té de tu aquesta Eli?
Bueno, ella és educadora infantil com jo. Ella és una noia amb un caràcter força... És un caràcter fort, que també és molt meu. I els tatuatges, ho he volgut exagerar tot una mica, no? Ella va molt més tatuada, té piercings a molts llocs, que jo no en tinc, i ho he, bueno, per això, perquè tampoc havia de fer una mica, no?, que ell, quan la veies a ella, no?, li topés una mica aquesta imatge, no?, que té. A ella li encanta la moto, li encanta la velocitat, ves? Aquesta part no tant com jo, però sí que he volgut, no?, una mica exagerar aquesta part d'ella, molt... una part forta, no?, d'ella.
I el Max, en canvi, dèiem que és un home molt diferent. No només hi ha aquesta diferència d'edat, sinó també de mentalitat, no?
Clar, he volgut fer també una mica, perquè totes les novel·les romàntiques és com al revés, no? És la noia, la que és com molt... molt... més sumissa, més... no? És ell el que és el fort, el que és el que li agrada les motos, el que va tatuat, no? I he volgut ressaltar una mica més què passaria si fos al revés, no? Si fos ella la que portés les riendes de la relació i ell una mica el que tingués una mentalitat una mica més antiguilla, com deien ahir, no? Pues he volgut una mica ressaltar això, no? La diferència, i que fos ella la que fos més forta de caràcter.
I els personatges, perquè no només hi ha aquests dos personatges, tota la gent que envolta aquests dos protagonistes, d'on surten? D'on t'has inspirat?
Bueno, l'Eli té un germà, que és Bruno, i la Sofia, que és la companya de la feina. Bruno és molt el meu germà, o sigui, i sobretot la relació que tenen l'Eli i ell, tot i que al llibre el Bruno és més gran que l'Eli, i en la realitat jo sóc més gran que el meu germà, però sí que la relació que tenen és molt meva. No m'ha costat res escriure la relació dels dos, perquè és molt la que tinc amb el meu germà. I després la Sofia, bueno, havíem de buscar-li una parella al Bruno, i vaig pensar que potser la companya de feina de la Eli pues, era la persona perfecta.
Li vas trobar nòvia al teu germà, podem
dir-ho
així?
Sí.
Una novel·la en la qual, suposo que no fem un spoiler gaire gran, si diem que surt Ripollet.
Sí. Vaig voler ficar, mentre escrivia, no?, havia de ficar-li a un personatge una localitat on ella viviria, i vaig pensar que millor que Ripollet, no? I a més com ells viuen a Barcelona, doncs era un poble que estava molt a prop, que tenia molt bona comunicació, i vaig pensar, doncs Ripollet queda perfecte.
I per venir en moto
és un moment.
És la primera vegada que posa Ripollet,
sí,
en alguna novel·la,
sí,
teva?
Sí, sí que és veritat que a la solapa i en agraïments moltes vegades sí que ho he posat, i he posat al principi he posat que visca Ripollet, però dins d'una novel·la no l'havia posat mai.
Vam parlar fa no massa, ets una escriptora bastant recent, fa no gaire que escrius, bé, que escrius potser fa més, però que publiques, però en poc temps has publicat ja 5 novel·les. Com és el procés aquest per poder arribar a publicar tan ràpid i editar tan ràpid?
Bueno, és una mica el que dèiem ahir, no? Que jo intento publicar 2 novel·les a l'any, no? I, clar, quan presentes una novel·la, Aquesta novel·la ha hagut de passar pues, una maquetació, una correcció, una portada, una pila de coses, no? Quan jo entrego una novel·la, jo ja començo l'altra. Llavors, quan aquesta novel·la arriba als lectors, jo ja quasi tinc molt avançada o inclús acabada la propera novel·la, no? Una cosa que m'agradaria ressaltar, per exemple, jo sóc molt, penso que una cosa que no es parla és de la continuïtat, no? que has de tenir a l'hora d'escriure. Jo cada dia sé que a escriure, si no em ve la inspiració, pues llegeixo el que tinc, intento posar-me en context, corrijo, però jo sé sempre escriure. Llavors jo crec que la constància es parla molt poc, però crec que és molt important.
Que no és només que et vinguin les muses a il·luminar-te, sinó que també hi ha una feina constant de dia a dia
d'escriure. A vegades escrivint o inclús llegint venen idees i llavors dic, ostres, però mira, aquí m'agradaria més posar-lo així. Però jo crec que la constància és una cosa que és molt important i jo cada dia sé que escriure.
Havies fet en anteriors novel·les segones parts, com continuacions, explicant com continuava la història d'aquells personatges. Passarà el mateix amb Despeínate?
No, Despeínate comença i acaba i ja no. Ja ho vaig tancar molt bé el final perquè ningú no em demanés cap història de cap personatge, que inclús així m'han demanat, no? Però he intentat que quedi molt tancat tot perquè volia fer un llibre com Haz que ocurra, que va ser autoconclusiu i ja està. Perquè després de les tres novel·les de la saga que portava, no? Volia una mica fer una cosa diferent.
Perquè hi ha gent que li agrada molt, per això dels finals oberts, per després poder fer volar coloms una mica.
Sí, a mi m'agrada, veus, tancar, deixar ben tancat els finals.
Perquè tu quins referents tens a l'hora d'escriure?
Bueno, jo és que penso que jo he llegit molt, abans d'escriure he sigut una lectora molt, m'agrada molt llegir, i m'agrada molt la novel·la romàntica, però és veritat que també m'agrada moltíssim la novel·la històrica, m'agrada molt la novel·la negra, m'agrada, llavors vario molt de tema. Llavors un en concret no et sé dir, sé que m'agraden molts, però no et sé dir un escriptor que digui, ostres, mira, aquest m'agrada. I el que diu una mica ahir, no? que hi ha novel·les que m'agraden molt d'un escriptor i unes altres que no. Llavors no tinc un escriptor perquè hi ha novel·les que m'agraden d'unes d'altres i vaig canviant així una mica el gènere i l'autor.
Hem vist per xarxes aquests dies que l'acollida d'aquesta novel·la ha estat boníssima. Sí. Vas penjar una foto l'altre dia anunciant que anaves ja per la tercera edició, un llibre que s'està venent des de fa molt poc. Com és? Com vens tu els teus llibres? A les presentacions, en llibreries, per internet?
La veritat és que ara va una mica sol. O sigui, quan al principi no t'has de fer... Jo el que faig és, el tinc a unes quantes llibreries, el tinc penjat a Amazon i el venc jo moltes vegades a la gent de Ripollet, pues, m'ho demana o a les presentacions o tot això. I després, on està funcionant molt bé és a Amazon, que s'ha plantat el més venut d'Amazon.
Ostres, això té molt de mèrit.
Això és subidon. Sí, perquè penses allà hi ha la tira de llibres, no? O sigui...
Amazon també cal dir-ho, clar... Ha de preparar l'entrevista, es documenta, entra a Amazon per veure el llibre com està sent acollit i té crítiques molt bones i valoracions molt bones. Evidentment, sempre hi ha alguna crítica més destructiva, ja sigui fonamentada o directament de trolls,
sí,
perquè
sí,
això
sí.
Per internet és el
sí.
Que té. Però vaja, que està tenint molt bona acollida i et felicito. Abans d'acabar, comentaves que sempre que acabes una novel·la d'escriure-la mentre hi ha tot el procés d'edició, ja treballes en la següent, un canvi de registre, no?
Un canvi de registre. Aquesta, no sé on catalogar-la, és una mica de fantasia. Continua sent romàntica, continuo sent jo, el meu estil, tot igual, però sí que he ficat una mica de fantasia, una mica paranormal. No és de por, que ahir em deia una dona, jo si és de miedo no lo leo. No, no és de por, no té res a veure amb la por, però és diferent.
Doncs aquesta dona podrà llegir-lo
sí. Tranquil.
Moltes gràcies, Tamara Marín, per ser aquí amb nosaltres a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio una vegada més. Esperem tornar-te a veure aviat amb aquesta sisena novel·la fantàstica, però l'actualitat mana, ens hem d'acomiadar aquí i ben aviat, qui ens esteu seguint en directe avui dijous a la tarda, sentirem el ple municipal, aquest ple extraordinari del qual hem començat parlant en aquest Info Setmanal amb l'entrevista a Pilar Castillejo i les reaccions de l'oposició a aquestes noves ordenances. Després hem parlat del nou dispositiu de treball per a persones del col·lectiu LGTBI que va presentar l'Ajuntament. Hem repassat l'actualitat esportiva amb Marc Mata i l'actualitat també de Ripollet amb les revistes, la revista Ripollet i Ripollet al dia. Després hem parlat de les festes del Pilar, que arriben al seu punt àlgid aquest dissabte, aquest cap de setmana. N'hem parlat amb José María Mur, secretari del Centro Aragonés, i hem acabat parlant d'aquesta novel·la Despeinaté amb la Tamara Marín. Moltes gràcies a tots per seguir-nos i fins la setmana que ve.